Els talls de trànsit i els piquets protagonitzen una vaga en suport a Palestina amb poquíssim seguiment entre els treballadors. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Matí de mobilitzacions i detalls en carreteres com l'AP7, la C25, la C17, la Nacional 2 o les rondes de Barcelona. I també les vies del tren a Girona. Tot sota el paraigua d'una vaga general i d'aturades parcials en solidaritat amb el poble palestí, Joan Bota.
En sectors com l'educació o la sanitat, del seguiment de la vaga no supera el 2%. Els transports públics, els serveis mínims s'han complert i, de fet, s'està donant més servei que el decretat per la Generalitat. Renfe diu que ofereix el 97% del servei d'un dia normal, igual que TMB, mentre que Ferrocarrils han notat una baixada de la demanda del 20%.
L'atenció informativa ara mateix passa per Sants. Allà els Mossos encerclen l'estació per evitar que hi entrin els manifestants. Anem cap allà, Joan Garcia, bon dia.
Bon dia. Els Mossos bloquegen totes les entrades a l'estació de Sants davant l'arribada de centenars i centenars de manifestants. Algunes corredisses de manifestants que han tombat tanques i contenidors, i desconcert entre els viatgers per saber com s'ho han de fer ara mateix per agafar el tren.
No ens han deixat passar.
Que donem la volta.
Diu que entren per allà i per l'altre costat.
Diu, aneu cap allà, diu que igual dintre d'un moment mos liem a hòsties, mos ha dit el Mosso d'Esquadra.
Va, esperem que no s'hagin de liar hòsties, com diu aquesta senyora. Pendents de la manifestació unitària de la tarda, el que ja s'han mobilitzat són els estudiants.
A primera hora han bloquejat els accessos de la Universitat Autònoma. A la resta de centres universitaris, l'impacte de la vaga ha estat molt menor.
Mentrestant, a Gaza, Israel endarrereix la reobertura del pas de Rafah, al sud de la franja, tot i que Hamas ja ha entregat més cossos d'hostatges morts. Enviada especial, Sèrie Cernades.
Obrir Rafah, el pas fronterer amb Egipte, és imprescindible perquè entrin els 600 camions d'ajuda humanitària, menjar i material mèdic pactat a l'alto el foc. L'ONG Metges Israelians per als Drets Humans denuncia que l'ofensiva a Gaza ha mort prop de 2.000 sanitaris de la franja i ha liquidat la seva cúpula mèdica. Alguns, de fet, són a la presó.
L'exministre i exnúmero 3 del PSOE, José Luis Ábalos, està pendent a aquesta hora que el jutge decideixi si l'envia o no a la presó després de tornar a declarar avui pel cas Koldo.
Una compareixença que ha ressonat al Congrés, on el PP ha tornat a atacar durament el govern espanyol per la corrupció.
Madrid, Paula Brujats i Dani Sainz de Aja.
Sí, fa 3 hores que Ábalos espera els passadissos del Suprem a que el jutge li comuniqui si el deixa en llibertat o si l'envia a la presó, com han demanat les acusacions populars. La fiscalia s'ha desmarcat, no demana presó per l'exministre, tot i que reconeix que hi ha nous indicis que demostren que ha cobrat comissions irregulars. Avui, Ábalos s'ha negat a declarar.
I al mateix temps que Ábalos arribava al Suprem, al Congrés, Alberto Núñez Feijóo atacava Pedro Sánchez barrejant corrupció amb la proposta per pujar la quota als autònoms, i el president espanyol li responia furgant en les diferències internes del PP sobre l'avortament.
Usted ha convertido España en un país caro para el trabajador y barato para el sinvergüenza.
Lo que no es decente son sus silencios, señoría. ¿Qué aporta usted a la política española? La nada.
Sobre l'amenaça de Donald Trump d'imposar aranzels específics per a Espanya per la negativa de Pedro Sánchez d'incrementar la despesa militar, la Comissió Europea adverteix als Estats Units que la negociació és amb ells, amb la Comissió Europea, i no pas amb Madrid. Brussel·les, Jordi Baró.
Sí, Brussel·les ha estat clara avui davant l'amenaça de Trump, garantint que respondrà si finalment el president dels Estats Units imposa mesures de càstig comercial contra Espanya. La Comissió Europea recorda que és qui decideix en qüestions comercials en nom dels governs europeus i li diu a Trump que els conflictes no els ha de resoldre Madrid, sinó en el marc de l'acord firmat amb la Unió Europea al juliol.
Tot això el dia en què es compleixen 85 anys de l'afusellament del president Lluís Companys a Montjuïc a mans del franquisme.
Com cada any, govern, parlament, partits i entitats l'han homenatjat, coincidint amb l'efemèride. 3CAT estrena avui el podcast En defensa de Companys, una sèrie documental de 10 capítols que recrea els últims dies del president republicà.
Barcelona, Albert Prat.
L'auge de l'extrema dreta a casa nostra ha marcat el tradicional homenatge a Companys. Bona part dels dirigents que a primera hora han desfilat pel cementiri de Montjuïc han reivindicat els valors de l'expresident com a millor antídot per frenar l'onada reaccionària. Salvador Illa, president de la Generalitat.
Estem treballant per fer revitar la Catalunya de tothom i amb tothom, la Catalunya de la justícia social, la Catalunya que sap integrar, la Catalunya diversa i plural, la Catalunya oberta i europea.
A més, estem pendents d'una fuita de gas a l'Hospitalet del Llobregat que ha obligat a evacuar 9 blocs de pisos i 200 nens d'una escola. Us ho ampliarem en els pròxims minuts. I Quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Amb el partit de la Lliga de Campiones del Barça a Roma.
Segon partit de la Lliga de, Champions de les Blaugranes, que seguirem amb la TDG. Connectarem amb el Ramon Salmurri, que ja és a Itàlia. Sentirem Frenkie de Jong, que firma aquesta hora la renovació fins al 2029. I amb l'Ernest Macià ens fixarem en tot l'aspecte extraesportiu que ha agafat el Baxi Manresa a Apoel Jerusalem, de l'Eurocup. El partit es disputa a porta tancada, però es preveuen protestes al voltant del Nou Congost.
Tot el matí hi ha hagut talls esporàdics de trànsit. Quina és la situació ara mateix? Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs acaben d'informar des del canal públic de Rodalies que hi ha complicacions per la presència de manifestants a l'estació de Sants. Segons informa Rodalies, els trens poden quedar aturats o augmentar el temps de recorregut a mesura que s'acostin a l'estació de Sants, cosa que afecta doncs, pràcticament totes les línies tant de Rodalies com de mitjana distància de Renfe. És l'última informació que ofereixen Rodalies. En recordem que el transport públic funciona amb serveis mínims d'almenys el 66%, tot i que Rodalies alguns no s'han acomplert aquest matí. A banda, també encara hi ha afectacions i retards per les diverses mobilitzacions que han tallat carreteres i carrers. A Rodalies encara retards a l'R11 i RG1 per les mobilitzacions ja aixecades a Salrà i a Girona. D'altra banda, hi ha interromput el pas de trens entre Juneda i la plana Picamoixons a causa de la falta de tensió elèctrica per una incidència a la infraestructura. A les carreteres ja no queden vies tallades per les manifestacions del matí, però l'eix transversal, la C25, sí que continua tallat entre Manresa i Rajadell, direcció Girona, per una topada entre dos camions, un dels quals portava porcs. S'està desviant la circulació per una carretera local, i a Calonge de Sagarra es desvia la circulació ja per l'autovia A2.
I ens falta el temps.
A la tienda Vichy.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Vichy Català us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia i bona hora.
De què hem d'estar pendents aquestes pròximes hores?
Doncs altre cop del mateix, d'aquests ruixats o tempestes d'aquesta tarda, que altre cop seran irregulars de distribució. Ahir a la tarda, déu-n'hi-do, fins a 78 litres per metre quadrat a Os de Balaguer, el Montsec. Avui, les zones preferides, doncs probablement altre cop punts centrals del país, de la Catalunya central, del Prepirineu, ara mateix un primer ruixat incipient al Berguedà tocat al Lluçanès, i potser també Pirineu Oriental i, sobretot, també arc prelitoral. Irregularitat màxima, sol, ruixats, aiguats en poca estona i aquesta temperatura que, de moment, de dia continua molt i molt confortable.
Gràcies, Francesc. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:08. La vaga per Palestina està sent en realitat una mobilització ciutadana al carrer. A les empreses, el seguiment dels treballadors és pràcticament nul. Des de primera hora que hi ha hagut múltiples talls a les carreteres catalanes, començant per la Ronda Litoral a Barcelona, que ha estat tallada durant 4 hores, però també n'hi ha hagut talls a l'AP7, a la C25 o a la C17, entre d'altres. S'han organitzat piquets per bloquejar totes aquestes vies. Ara mateix, la gran mobilització és al voltant de l'estació de Sants, on conflueixen dues marxes principals, la que havia sortit de la Ronda i la que venia de Plaça Universitat. Els Mossos han encerclat l'estació per intentar impedir que els manifestants hi entrin. Anem a l'estació de Sants. David Mendoza, Joan García, què està passant ara mateix? Bon dia.
Bon dia. Doncs una mica de confusió, la veritat. Els Mossos segueixen bloquejant totes les entrades de l'estació de Sants davant l'arribada de centenars i centenars de manifestants que s'han concentrat els uns a la plaça dels Països Catalans i els altres a la de Joan Peiró. I es van movent amunt i avall de tota aquesta àrea. Hi ha moments que hem vist algunes corredisses de manifestants que han tombat tanques i contenidors. Per exemple, al carrer Comtes de Bell-lloc els han perseguit els Mossos i de desconcert, sobretot molt desconcert entre els viatgers per saber com s'ho han de fer per agafar el tren anant amb les maletes també amunt i avall.
Tengo el tren para ir a Madrid, que vengo, he venido a trabajar hoy, y es que no me dejan pasar. Me van mandando los policías de una puerta a la otra, y en algunas de las puertas, incluso algunos de los policías, han estado empujando a viajeros.
No nos han deixat passar.
Que donem la volta.
Diu que entren per allí, per l'altre costat.
Diu, aneu cap allà, diu que igual dintre d'un moment morliem a hòsties, mos ha dit el mosso d'esquadra.
Aquesta és la situació mica caòtica ara mateix aquí davant de l'estació de Sants, si bé és veritat que durant tot el matí les mobilitzacions s'havien fet sense incidents. La primera ha començat a la zona franca, ha tallat la ronda litoral, ha arribat a Sants pel paral·lel i a la plaça d'Espanya, i la segona ha sortit d'Universitat i també ha arribat a Sants per Aragó. Davant l'oficina de la Comissió Europea al Passeig de Gràcia, la secretària general de Comissions Obreres, Belén López, ha insistit que les institucions comunitàries han de trencar relacions amb Israel.
La solució que es porta que sigui una solució de pau perdurable, i demanem a les institucions que prenguin les mesures necessàries perquè trenquin les relacions amb Israel i obliguin a que la pau sigui duradera. I sobretot és molt important que avui la classe treballadora no sortim només en solidaritat del poble palestí, sortim en defensa de la democràcia i per denunciar la deriva autoritària que està prenent tot el món.
Hi ha hagut concentracions a Mercabarna, els accessos al port. El transport públic ha funcionat amb relativa normalitat. Renfe ha suprimit una quinzena de trens, però com Ferrocarrils de la Generalitat i els busos i el metro de Barcelona han donat més servei que el 66% marcat als serveis mínims. El que passa és que ara alguns maquinistes no poden entrar tampoc a l'estació de Sants per fer el relleu al servei de Rodalies. Ara els han obert els Mossos una porta lateral per poder-ho fer, i això està provocant alguns retards al servei.
La vaga per Palestina està sent, en realitat, com dèiem, aquesta mobilització ciutadana, i el seguiment ha estat baixíssim, per exemple, al sector educatiu, segons dades del Departament d'Educació. Només un 2% dels professionals d'escoles i instituts l'han secundat, segons la informació facilitada per un 22% dels centres educatius. En canvi, el seguiment a les universitats ha estat desigual. Les més afectades són la UAB, la Universitat Autònoma, on només s'ha pogut mantenir el 30% de l'activitat, i la Universitat de Barcelona, on no hi ha hagut classes a 12 de les 17 facultats. Més enllà de l'activitat a les aules, però, 7.500 persones s'han manifestat pel centre de Barcelona, segons la Guàrdia Urbana, molts d'ells, com dèiem, estudiants. I ara es troben en aquesta estació de Sants que explicàvem, on s'han unit amb la resta de manifestants. Allà també hi tenim el Miquel Hart, que seguint les manifestacions. Miquel, bon dia.
Hola, molt bon dia. Sí, ha estat una concentració que ha començat a aquesta columna d'estudiants de la plaça Universitat, que s'ha afegit a aquest gruix de manifestants que explicava en Joan Garcia. Ara mateix s'acaba de produir una assemblea entre els estudiants i han decidit fer una aturada. De fet, s'estan desplaçant des de la plaça dels Països Catalans, una de les entrades que encara està bloquejada per la brigada mòbil dels Mossos d'Esquadra, ha abandonat aquesta posició i es dirigeix cap al parc de l'Espanya Industrial, on estan disposats a fer un petit recés i afegir-se posteriorment a les manifestacions d'aquesta tarda. Entre els estudiants hem trobat un clam unànim de condemna a l'estat d'Israel.
Ens hem unit a la manifestació perquè fa molt de temps que Israel està ocupant territori palestí i està cometent un genocidi, i tot el món occidental està callant, i creiem que és molt important sortir als carrers, posar pressió perquè es tallin completament les relacions amb Israel.
Crec que és una qüestió senzilla, i dona igual que es faci l'alto al foc. Ja s'han fet dos altos al foc més aquest any i no s'han complit.
Ara mateix, els estudiants, el gruix dels estudiants s'ha dissolt, i una part, que estaríem parlant d'uns 300, es dirigeixen cap a aquest parc de l'Espanya Industrial, on mentrestant continuen bramant i clamant per la pau a Palestina. De moment, això és tot des del parc de l'Espanya Industrial. El que sí que veiem és un gran desplegament de Mossos d'Esquadra, un desplegament dinàmic, amb furgones amunt i avall, ben bé encara amb aquesta situació de desconcert enmig també dels viatgers que intenten accedir o sortir de l'estació de Sants.
Doncs pendent d'aquesta mobilització i de quin és el recorregut que pot tenir a partir d'ara, però, en tot cas, mentrestant, Barcelona ha posat en marxa l'anomenat Districte 11, amb un acord per ajudar a reconstruir la ciutat palestina de Ramallah, Cisjordània. L'han firmat els dos alcaldes, Jaume Collboni i Issa Akassis. I més endavant, la capital catalana engegarà projectes de cooperació amb Gaza i amb Betlem. Ajuntament de Barcelona, Jordi Canal.
Bon dia. Aquest primer conveni del Districte 11 amb Ramallah preveu actuacions en el desenvolupament i la planificació urbana, la gestió de l'espai públic i l'aigua, la promoció econòmica o l'organització d'activitats socials, culturals o esportives. L'Ajuntament de Barcelona destinarà en total 1,5 milions d'euros a les tres ciutats, però sobretot, diu Jaume Collboni, l'ajuda i l'expertesa dels serveis i tècnics municipals i de les entitats que ho vulguin.
Nosaltres tenim una capacitat econòmica limitada, però el que sí que tenim és molta gent amb moltes capacitats, amb molts coneixements en l'àmbit sanitari, educatiu, d'infraestructures, d'urbanisme, que poden ajudar amb el seu coneixement al progrés de les ciutats palestines.
Collboni ha entregat a Isaac Assis una figura d'un colom i una olivera, símbols de pau i d'arrelament, ha dit. L'alcalde de Ramala, que dedicarà un carrer a Barcelona, ha assegurat que l'ajuda permetrà precisament això, l'arrelament dels palestins a la seva terra, que és una forma de resistència, diu, enfront dels qui els volen fer fora.
I sobre el terreny, cinquè dia del tu al foc a Gaza, amb com a mínim dos palestins morts per un dron israelià i l'entrada amb comptagotes de l'ajuda humanitària. Israel ho justifica per la lentitud de Hamas a tornar els cossos dels hostatges morts. Avui n'ha lliurat quatre, però un ha resultat equivocat, igual que va passar el mes de febrer. D'aquest retorn en depèn la reobertura del pas de Rafah, on esperen 600 camions amb ajuda urgent. Enviats especials a Jerusalem, José Antonio Rodríguez i Cèlia Cernadas, bon dia.
Bon dia. L'obertura del pas de Rafah és imprescindible perquè entrin a Gaza, com dèieu, els 600 camions d'ajuda humanitària diaris previstos a la primera fase de l'acord d'alto el foc que auspicia Donald Trump. Israel ha tancat i obert aquest pas amb Egipte a discreció durant aquests dos anys i milers de tones d'ajuda de l'ONU i organitzacions internacionals han estat aturades a la frontera. La fam se suma a la falta de subministraments mèdics, des de medicines a guants quirúrgics, que també viatgen en camió. L'ONG Metges Israelians pels Drets Humans reclama l'entrada de l'ajuda i recorda més que 15.000 palestins de Gaza necessiten ser evacuats per rebre atenció mèdica urgent. L'ONG, a més, està fent campanya perquè Israel alliberi els 80 metges i sanitaris de Gaza que encara estan empresonats, segons xifres de l'ONG, sense cap acusació, sense judici i sotmesos a tortures. Guy Shalev, el director de l'ONG, ho explicava així en una entrevista a Catalunya Ràdio.
El genocidi no es va acabar quan els tancs i els avions van deixar de bombardejar Gaza. La gent continuarà morint durant molts anys a causa de la destrucció del sistema de salut i de la destrucció de les infraestructures de seguretat, aigua i clavegueram. Així que Gaza necessita que aquests metges tornin.
Metges israelians pels drets humans denuncia que Israel ha liquidat la cúpula del personal mèdic de la franja, que ve a mort o està sota arrest, i alerta que en els pròxims anys caldrà formar els prop de 2.000 sanitaris víctimes del conflicte per tornar a aixecar el sistema sanitari de Gaza. Metges israelians pels drets humans denuncia que Israel ha liquidat la cúpula del personal mèdic de la franja, que ve a mort o està sota arrest, i alerta que en els pròxims anys caldrà formar els prop de 2.000 sanitaris víctimes del conflicte per tornar a aixecar el sistema de Gaza. Una tasca ingent que se suma a la reconstrucció física dels hospitals.
Passen dos minuts d'un quart de tres. Fem una pausa i de seguida anem cap al Tribunal Suprem. Estem pendents de la decisió sobre José Luis Ábalos.
Catalunya migdia.
A Obramat tenim les millors solucions de calefacció. Calderes, aerotèrmia, terra, radiant, radiadors, estufes, sincers i accessoris de marques professionals amb els millors preus. I a Obramat Ponest, on compren els professionals.
La FACT, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 25 d'octubre la darrera producció de Lucía Lacarra i Matthew Golding, el ballet Lost Letters.
Una peça clàssica basada en una història d'amor en temps de guerra.
Gaudeix d'aquest espectacle de la 42a temporada BBVA de dansa de la FACT.
Entrades a la factcultural.cat.
Fa 575 anys que la Universitat de Barcelona forma part de la nostra història, transformant vides i construint el demà. 575 anys amb tu. Universitat de Barcelona, una història de futur. Entra a ub.edu/575aniversari i descobreix totes les activitats que hem preparat.
Prop de 3 milions de persones grans al país pateixen soledat sense poder-ho explicar a ningú. Com si truquessin per telèfon i ningú no contestés.
Hola, gràcies per despenjar el telèfon. Em dic Josep i m'agradaria explicar-te la meva història.
A la Fundació La Caixa acompanyem les persones grans perquè deixin de patir soledat en silenci. Descobreixeu a la trucada de la soledat.org.
Si a l'estiu casa teva és una sauna, si sents soroll i no descanses...
Rehabilita casa teva. Entra a rehabilita.cat i informa-te'n.
Millor.
Catalunya migdia. Passant 4 minuts d'un quart. La Unió Europea surt en defensa d'Espanya en la guerra aranzelària particular que planteja ara Donald Trump per la insuficient despesa en defensa. L'amenaça del president nord-americà irromp de ple en ple debat dels aliats de l'OTAN sobre com poden continuar ajudant Ucraïna i quina ha de ser la resposta a les violacions de l'espai aeri per part de Rússia. Brussel·la, Jordi Baró, bon dia.
Bon dia. La Comissió Europea ha volgut avui deixar clar a Trump que és Brussel·les i no Madrid a qui s'ha de dirigir per resoldre diferències comercials. Igual com abans de l'estiu, el president dels Estats Units ha tornat a amenaçar amb aranzels a Espanya, descontent de nou amb el fet que el govern de Pedro Sánchez hagi decidit no complir amb el nou objectiu de l'OTAN de despesa militar del 5%. El portaveu de la Comissió Europea, Olof Gill, garanteix que si Trump passa l'acció hi haurà resposta.
El comerç és una competència exclusiva de la Comissió Europea que actua en nom de tots els estats membres de la Unió. Respondrem de forma apropiada, com sempre fem, contra qualsevol mesura que es prengui contra un o més estats membres.
Enmig de les crítiques de Trump, Espanya pels nivells de despesa militar avui es reuneixen a Brussel·les els ministres de defensa de l'OTAN. L'espanyola Margarita Robles hi coincideix amb el nord-americà Pete Hegseth, que no ha fet fins ara cap referència a Espanya.
Avui fa 85 anys que la dictadura franquista va afusellar el president Lluís Companys. El govern i els partits catalanistes han reivindicat avui la seva figura per frenar l'auge de l'extrema dreta. A primera hora s'han celebrat les tradicionals ofrenes florals a Montjuïc, on Esquerra i Junts s'han tornat a enfrontar. Cementiri de Montjuïc, Albert Prat, bon dia.
Què tal? Bon dia. Sí, el president Salvador Illa s'ha fet seus els valors que defensava Companys per reivindicar la convivència.
Estem treballant per fer revitar la Catalunya de tothom i amb tothom, la Catalunya de la justícia social, la Catalunya que sap integrar, la Catalunya diversa i plural, la Catalunya oberta i europea.
I com sempre, els d'Esquerra han sigut els més matiners per homenatjar qui va ser el líder del seu partit al mateix lloc i a la mateixa hora que va ser fusellat pel franquisme. Després que s'anul·lés el judici contra Companys, els republicans avui han demanat formalment al govern espanyol que li faci un reconeixement polític. La número 2 d'Esquerra, l'Hisenda Alemany, ha acusat a Junts de flirtejar amb l'extrema dreta.
Podem donar cobertura a l'aposta reaccionària del que no ha estat mai Catalunya. O podem tornar al país, una nació determinada.
I el secretari general dels de Puigdemont, Jordi Turull, l'ha contraatacat pels seus pactes amb els socialistes.
Quan nosaltres no entreguem les institucions catalanes a aquells que les volen minoritzades, espanyolitzades, quan nosaltres no fem aquest pas, nosaltres també estem homenatjant el president Companys.
El president del Parlament, Josep Rull, ha defugit aquest cos a cos i ha lamentat que hi hagi partits a la cambra que reivindiquen el nazisme.
Doncs coincidint amb aquesta efemèride, el 3CAT estrena avui el podcast En defensa de Companys.
El dia del juicio, jo veig partes de la defensa.
És una sèrie documental de 10 capítols que recrea els últims dies del president Companys, Montse Mas.
Sí, el podcast recupera per primera vegada el testimoni sonor de Ramon de Colubí, l'advocat militar que va defensar el president al Consell de Guerra Franquista que el va sentenciar. El periodista de 3CAT, Albert Mercader, n'és el director.
Tot plegat comença fa uns mesos, quan em va caure a les mans una gravació. Eren 7 hores d'entrevista amb una persona que molts historiadors s'havien passat dècades buscant, i amb raó, perquè aquesta gravació era el testimoni en viva veu de l'única persona que podia explicar com van ser les últimes hores del president Companys abans que el 15 d'octubre de l'any 1940 fos afusellat.
D'aquí a 7 minuts seran 3 de la tarda. Els preus continuen pujant a Catalunya. La inflació interanual s'ha enfilat per quart mes consecutiu i el mes de setembre s'ha situat al 2,6%. Són dues dècimes més que el mes d'agost. Al conjunt de l'Estat, l'IPC s'ha situat al 3%, el nivell més alt des del febrer en escurar.
Aquest increment s'explica sobretot perquè tant la llum com els carburants han baixat aquest mes menys de preu que fa un any. Hem sortit al carrer a preguntar als ciutadans si es miren quan posen la rentadora per fer-ho coincidir amb les hores en què la llum és més barata.
No ho tinc en compte. Amb la feina i tal és impossible, al final. T'adaptes a lo que... a les hores que estàs a casa.
Jo sí lo tengo en cuenta. Sé la tarifa que tengo, programo las lavadoras fines de semana o así para que consuma menos, pero bueno, tampoco noto mucha diferencia de cuando no lo hacía ahora que lo hago.
Jo no hi penso perquè no tinc temps i la poso quan puc.
Jo la posava amb l'hora barata que tenia.
L'aplicació aquesta dels horaris, de preus, jo fico la rentadora quan és més barata.
Electricitat a banda. La recollida d'escombraries s'ha disparat un 30% en comparació amb fa un any. I entre els aliments que més han pujat destaquen el cafè, els ous, la xocolata i la carn de vacum. A l'altra banda, els productes que més han baixat són l'oli d'oliva, més d'un 40%, i el sucre, un 17%.
D'aquí a 6 minuts seran 2:15 i ara sí podem anar cap a Madrid perquè ja tenim decisió del Tribunal Suprem sobre José Luis Ábalos, si l'enviava a presó o no a l'exministre Ábalos. Anem, doncs, al Tribunal Suprem. Última hora, Paula Brujans, bon dia.
Doncs sí, l'última hora és que el jutge del Suprem deixa en llibertat José Luis Ábalos. La decisió s'ha fet esperar més de 3 hores, però finalment el jutge el deixa en llibertat. De fet, Ábalos acaba de sortir fa només 30 segons per aquesta porta del Tribunal Suprem, ara també sol, sense el seu advocat. Ha agafat un taxi i ha sortit en llibertat. El jutge ha trigat més de 3 hores en redactar aquesta decisió, però finalment ha fet cas a la Fiscalia, que no ha demanat presó per l'exministre, que ha defensat que pot seguir en llibertat, tot i que sí que avui la Fiscalia ha reconegut que hi ha nous indicis de delicte de corrupció contra l'exministre després de l'informe policial que apunta que hauria cobrat 95.000 euros d'origen desconegut. Avui només les acusacions populars que lidera el Partit Popular han demanat que l'exministre entrés a la presó, però el jutge, com diem, ha acabat fent cas a la Fiscalia. Ábalos, que se'n va com ha arribat en llibertat, i avui Ábalos, que per cert s'ha negat a declarar, no ha volgut contestar a cap de les parts, tampoc el seu advocat, amb qui, recordeu, venien enfrontats. De fet, l'exministre avui només ha obert la boca per queixar-se al jutge, per dir-li que se sent indefens i per criticar que li hagi impedit canviar d'advocat abans de l'interrogatori d'avui.
Doncs a la segona hora del Catalunya Migdia hi tornarem sobre aquesta decisió del jutge, però en tot cas aquesta compareixença de José Luis Ábalos al Tribunal Suprem ha estat molt present al Congrés dels Diputats. Allà Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, l'ha aprofitat per atacar Pedro Sánchez un cop més amb la corrupció, mentre que el president espanyol ha respost furgant en les discrepàncies internes del PP sobre l'avortament. Els populars confirmen que citaran Sánchez al Senat la setmana que farà un any de la dana al País Valencià. Madrid, Dani Sainz de Aja.
Bon dia, sí. Malgrat que Ábalos ha marxat del Congrés a primera hora, la seva presència ha sobrevolat tota la sessió de control.
Lo noto ausente, quizás está preocupado. Yo creo que usted no tiene la cabeza en la sesión de control, tiene la cabeza probablemente en el Tribunal Supremo, donde hoy asiste su compañero, José Luis Ábalos.
El PP no ha deixat passar l'ocasió i Feijóo ha atacat Pedro Sánchez barrejant la corrupció amb la proposta de pujar la quota als autònoms. En resposta, el president espanyol l'ha acusat de callar davant la negativa d'Ayuso de garantir l'avortament a la sanitat pública.
Ahora quieren subir la cuota a los autónomos hasta un 35%. Usted ha convertido España en un país caro para el trabajador y barato para el sinvergüenza.
Lo que no es decente son sus silencios, señoría. Hemos visto a la señora Ayuso decir que se vayan a abortar fuera de la Comunidad de Madrid. ¿Y usted qué ha hecho? ¿Y qué ha dicho? Nada.
Fons del PP han avançat que demà diran quin dia fan comparèixer Pedro Sánchez a la comissió del Senat que investiga el cas Coldo. Serà o bé el dilluns 27 o el dijous 30 d'octubre. Un dia abans, el 29, farà un any de la riuada que va causar 228 morts al País Valencià. Des de la Moncloa insinuen que Feijóo volta pels homenatges a les víctimes i es mostren tranquils per la declaració d'Ábalos. Aseguren que és una carpeta que correspon als jutges i que no tenen res més a aportar.
D'aquí a 3 minuts seran 2:15. Una pausa i continuem amb més coses.
Catalunya migdia.
Liderar és avançar cap a un futur més sostenible, amb mesures com els ajuts a projectes d'innovació tecnològica Green d'Acció per mitigar l'impacte del canvi climàtic des de les empreses. Catalunya lidera. Un pla per recuperar el lideratge econòmic de Catalunya. Informa't d'aquesta mesura i d'altres a gem.cat/Catalunya lidera. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Escolta, que he sortit abans de la feina i passo per al Corte Inglés. Vull agafar oli d'oliva, que és la setmana de les ofertasses. Hi ha un bidó de 5 litres d'oli d'oliva verge extra ojiblanca per 22,95 euros. A més, hi ha un 15% de regal en productes frescos i xarcuteria. Digue'm si ens fa falta res més.
Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui? A la botiga web i app, consulten les condicions.
La banda municipal de Barcelona inaugura temporada el 19 d'octubre.
L'auditori vibrarà amb el jazz de Gershwin i el seu concert per piano a mans de Judit Jauregui i amb l'emoció de Lorca i la seva obra Bodas de Sangre convertida en música per León Durán.
Entrades a auditori.cat.
Quinoa!
No engorda.
Qui no la vulgui provar...
Una foca serà.
No li pots dir foca, li pots dir...
Fogueta.
No.
Vallenato.
No.
Morsa, elefant marí.
Vostè no era maquilladora.
De moda, sí.
De cadàvers, volia dir.
Maquillava morts, però estava de moda perquè era molt bo.
Ah.
Bruno Oro i Clara Segura, més agres que mai.
Ja en som de lletges ses aranyes, eh?
Collons, i tant. A mi me fan pensar en sa teu mare.
Mira.
Vinagreta. Disponible en exclusiva a la plataforma 3Cat.
Multinacionals de butxaca és un podcast que inspira.
I jugar a la Lliga Mundial és l'única forma de tenir llistual.
Deixar anar no és tan senzill com sembla, perquè t'ha costat molt aconseguir-ho.
Empreses amb talent que expliquen els neguits, èxits, oportunitats, fracassos i reflexions en primera persona.
Moltes gràcies per participar en el Multinacionals de Butxaca.
Multinacionals de Butxaca, amb Xavier Cambra. El podcast que dona a conèixer els líders de les empreses familiars catalanes més importants.
A l'app i web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Amb el patrocini de Fira de Barcelona.
Catalunya migdia. Gairebé dos quarts. El col·lectiu Ramaderes de Catalunya reclama al govern que aturi immediatament els sacrificis de tots els animals de les granges afectades de l'Alt Empordà i revisi els protocols d'actuació. Des de la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca asseguren que s'està fent el que marquen els protocols. Anem a Girona, a Fèlix Martín.
Ara per ara hi ha 9 granges afectades de l'Alt Empordà, 1.500 animals. De tots aquests, només 33 positius, però els han de sacrificar tots. Des de Ramaderes de Catalunya consideren que això no és ètic ni sostenible i proposen que aïllin els animals afectats, els tinguin sota observació i només sacrifiquin les vaques o ovelles malalts. Maria Àngels Prat, del col·lectiu de Dones Ramaderes de Catalunya.
Estàs perdent la dignitat també com a persona perquè veure els teus animals massacrats allà, sacrificats a causa d'aquesta malaltia, això és insuperable. El que demanem és que arribi la vacuna i que en el cas de que sortís un positiu se sacrifiqui aquell animal o s'aïlli o es faci un altre protocol que veure buits sanitaris.
El conseller Òscar Ordeig ha respost i ha explicat que fins que no hi hagi el 75% del bestiar vacunat, el protocol obliga a continuar sacrificant els animals.
La normativa ens permet que un cop tinguem el 75% del radi de 50 km vacunat, no haurem de fer buidats sanitaris. Per tant, cap aquí és cap on hem d'anar.
Amb la vacunació, l'objectiu és que el virus no s'estengui més enllà del perímetre que s'ha establert, 50 km a l'entorn de les granges afectades a l'Alt Empordà.
Estem molt pendents d'una fuita de gas que ha obligat els bombers de la Generalitat a desallotjar preventivament l'escola Prat de la Manta de l'Hospitalet de Llobregat i 11 edificis propers. S'ha detectat al carrer Natzaret. Es recomana als veïns de tota l'illa de cases que es confinin. Anem cap allà a l'Hospitalet. David Àngela, bon dia.
Hola, bon dia. Situació controlada aquí a la Gran Via. Segons l'alcalde de l'Hospitalet de Llobregat, en David Quirós, la Guàrdia Urbana manté acordonada una àmplia zona aquesta que afecta aquests 11 blocs de pisos i l'escola Prat de la Manta, que també ha hagut de ser desallotjada. Els tècnics miren ara de descartar o localitzar alguna possible bossa de gas per autoritzar el retorn dels veïns. David Quirós celebrava fa uns minuts que no haguem de lamentar ferits i els demana als veïns paciència.
Contents que no ha passat res, que no hi ha ferits, i evidentment enviar un missatge de tranquil·litat fins que bombers no acabi la seva feina, doncs evidentment no estarem tranquils del tot, però en principi els professionals i els serveis d'emergència estan treballant, per tant, confiança en ells, agrair també la celeritat no només de bombers i del SEM, sinó de la nostra Guàrdia Urbana.
Unes obres entre el carrer de Natzaret i Blas i Fernández Lirola han provocat aquesta fuita de gas abans de les 11 del matí i un cop desallotjats els veïns s'ha produït una explosió en un bar proper sense que hi hagi hagut víctimes.
La consellera de Territori i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha anunciat un pla de millora estructural dels barrancs després dels forts aiguats de diumenge passat a les Terres de l'Ebre. Sobre el terreny, avui s'han reprès les classes a les escoles i als instituts, mentre que els bombers continuen treballant per recuperar la normalitat. Tortosa, Albert Cots, Manel Sastre.
La consellera s'ha reunit amb els alcaldes afectats per les inundacions i els ha anunciat que demà mateix ja comencen a treballar els barrancs per retirar sediments i netejar la llera. Paneque també ha anunciat que l'ACA revisarà de forma urgent 67 barrancs i que s'aprovarà un pla director plurianual per l'arranjament integral d'alguns d'aquests barrancs en el que s'hi invertiran més de 27 milions d'euros.
El dimarts a govern portarem un acord d'un pla director que recull aquests barrancs i l'import econòmic que ascendeix a 27,25 milions d'euros a desenvolupar en 5 anys per tal de donar solucions estructurals, ja no d'emergència, a l'àmbit de Terres de l'Ebre.
Els bombers i centenars de voluntaris se centren encara a recuperar la normalitat a la Ràpita i al Canà, sobretot després de que s'hagin ja acabat les tasques de godall i de freginals. Avui també revisen masies disseminades d'Amposta que encara no s'hi havia pogut accedir, segons explicava l'inspector dels bombers Oriol Corbella.
S'obrirem un nou sector, que és el sector d'Amposta, perquè a Amposta, a tota la zona dels arrossars, hi havia disseminats de cases, masies aïllades, que ara al baixar l'aigua doncs podem accedir doncs a veure quin és el seu estat i també ajudar en tots els desperfectes que hi hagi hagut.
Avui ja s'han reprès els serveis als centres de salut i també s'han reobert escoles i instituts, tret de l'escola Horta Vella de la Ràpita.
I ara parlem de silurs. Són peixos invasors que s'han anat escampant per Catalunya en els últims anys. Aquesta proliferació ha fet que ara puguem trobar exemplars monstruosos en punts on el cabal del riu és baix. N'és un exemple el riu Segre a Lleida Ciutat. S'han arribat a capturar silurs que superen els 2 metres de llargària. Lleida, Júlia, el bacar, un peix atractiu per la pesca esportiva, però alhora és un problema greu pels ecosistemes.
Sí, és així. El silur es va introduir a l'Ebre, l'embassament de Mequinensa, ara fa 50 anys. Des de llavors posa en perill moltes espècies autòctones, com explica Carles Alcaraz, investigador de l'IRTA.
Doncs és un depredador que de forma natural no tenim a les nostres aigües i això provoca que tingui un impacte brutal sobre tot l'ecosistema, no? Perquè, com dic, si pensem en un individu que pot arribar a passar 250-300 quilos la capacitat de menjar que té...
Aquí, a més, el clima beneficia que es faci tan gran.
És un peix que és nord-europeu, de manera que està acostumat a aigües molt més fredes i en arribar aquí a Espanya el que troba són aigües molt més càlides, de manera que això li permet allargar el seu cicle de creixement.
I parlem d'un peix que és un gran depredador que pot arribar a menjar peixos, amfibis, però també aus i petits mamífers. I això ho sap l'Edgar Romera, que n'ha pescat un de més de 2 metres al Segre a Lleida, tot i que no és una zona de pesca de silur.
És inevitable que estar en el riu plegat de silurs no te'n pico cap, perquè s'ho menja pràcticament tot. Està pescant amb culleretes de lú, que són culleretes de trutxa, i que et pica un silur de 1,50 m, 1,80 m.
En cas de captura, com és una espècie invasora, no es poden tornar a l'aigua.
Passen gairebé 6 minuts de 2 quarts, una pausa i la cultura.
Catalunya migdia.
Benvinguts a una altra manera d'omplir el cistell de la compra.
Benvinguts a nous espais de carnisseria, peixateria, fruiteria, xarcuteria...
Amb un nou racó del pernil, formatges internacionals i pastisseria pròpia.
A banda de Sushi Spot, amb vinagrats La Real i ben aviat Cinco Jotas, Ferrarini i Ahumados Domínguez.
Benvinguts a la màxima qualitat en producte fresc.
Nou supermercat al Corte Inglés, plaça de Catalunya. Benvinguts.
Escoltes la ràdio al taxi? Vols guanyar més diners? Doncs apuja el volum perquè aquest anunci t'interessa. Registra't avui com a conductor a Uber.com i condueix sense comissió fins al 31 d'octubre. Accedeix a més clients i guanya més diners amb el teu taxi. Uber, puja. S'hi apliquen condicions.
Seminuevo. Ocasión Plus.
Te compra. Te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Passant gairebé 7 minuts de 2 quarts, Sitges també ha fet lloc aquest any al cinema experimental. Això és Bulk, l'última pel·lícula de Ben Wheatley, el director de la segona part de Megalodon, que és un especialista a combinar projectes de baix pressupost i blockbusters. El Festival de Cinema Fantàstic de Sitges també li ha entregat una de les màquines del temps honorífiques. Enviat especial a Sitges, Marc Garriga.
Ben Wheatley, director de l'hilarant Turistes i la trencadora A Field in England, però també de l'innecessari remake de Rebecca i l'ambiciosa High Rise amb Tom Hiddleston, ha presentat en la secció oficial a competició del festival la cinta més complexa, atrevida i disruptiva, però també la més carregant i feixuga. Whitley es reinventa constantment i la prova és tota la producció que ha generat des que va venir a Sitges per primer cop ara fa 11 anys. I es veu diferent, com ha dit a 3CAT Info.
Think I'm much greyer. My knees hurt a lot more.
Tinc els cabells més grisos i els genolls em fan més mal. Aquest premi el rebo amb humilitat i alegria, però al mateix temps alarmat, per si vol dir que m'acosto a l'etapa final de la meva vida que reps premis com aquest. Aquests 15 anys han passat volant. Crec que és perquè he estat rodant molt i només visc el temps que tinc entre pel·lícules. Per tant, jo he viscut com si aquest temps fossin tan sols un parell d'anys, però no.
Prova d'aquesta doble personalitat com a director, aquest mateix any ha rodat Normal, amb Bob Odenkirk, el protagonista de Better Call Saul, que ha triomfat a Toronto i arribarà als cinemes els pròxims mesos.
I ara, òpera.
un piondrà i farfallone amoroso.
Això que sentim és Les noces de Figaro, de Mozart. Avui aquesta peça dona el tret de sortida a la 38a temporada d'Òpera a Catalunya al Teatre de la Faràndula de Sabadell, i és una de les dues noves produccions del cicle, Valèria Obereda.
Sí, i amb un objectiu clar, garantir els drets culturals amb una programació de qualitat i ambiciosa. Sentim el director general de la Fundació Òpera a Catalunya, Òscar Lanuza.
Que sigui accessible a nivell de preus, a nivell de comprensió, però també a nivell de posades en escena, fer servir un llenguatge que no renuncia a l'experimental, que no renuncia a innovar, però que d'alguna manera busca connectar amb l'espectador que potser és el primer cop que ve una òpera.
La segona novetat és l'holandès Arran, de Richard Wagner, que es veurà al novembre, i l'any que ve ja seran produccions presentades anteriorment, Norma de Bellini i La Traviata de Verdi. En total s'oferiran 49 funcions que passaran per 13 ciutats, entre les quals, a més de Sabadell, Barcelona, Vic, Reus o Granollers.
I una cosa més abans dels esports. S'han restaurat dos llibres de Manuel de Pedrolo que es van començar a escriure al segle XVI i que expliquen la història de la seva família. S'han incorporat al fons documental que hi ha al castell de Collcabella, a la Segarra, i ara s'estan digitalitzant. Lleida Noelia Caselles, llibres que també retraten el context social i econòmic.
Sí, Òscar, estem parlant del llibre de govern i patrimoni i del llibre de família de la casa de Pedrolo. I trobem, per exemple, detalls d'un casament de principis del segle XVII i també moltes referències al món de l'advocacia, molt present a la família Pedrolo. Eren llibres que el mateix autor de Mecanoscrit del segon origen va conservar, com explica la cap del Servei d'Arxiu de la Diputació de Lleida, Teresa Ibars.
Explica molt els orígens de la família, l'escriu el seu pare, el seu padrí, i per tant aquests llibres, que són manuscrits totalment amb els escuts de la família, bueno, són una mica com documents fetitxes, suposo jo, de Manuel de Pedrolo i també de la de l'Aix, de la seva filla.
La feina de restaurar-los, molt minuciosa, ha durat 2 mesos i ara s'estan digitalitzant.
Lo interessant de tot això és que els investigadors de Pedrolo, que hauríem de demanar que n'hi hagués molts, no?, doncs que puguen des de casa seva quasi bé consultar el fons.
A més, es comença a treballar en una web més consultable.
Catalunya migdia.
Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Frenkie de Jong firma la seva renovació amb el Barça fins al 2029.
Ha estat una de les renovacions més polèmiques, però que en el tram final s'ha resolt fàcilment. Champions, Roma-Barça, a les 9 del vespre. Des de 8:45 podreu seguir per la TDG aquest partit, a l'antena digital. És el primer partit després de la baixa de Bapayor. Una de les principals incògnites serà saber qui triarà el tècnic Pere Romeu per substituir-la, Ruth Vilà.
Doncs pot ser Quica, pot ser Salma o fins i tot alguna altra opció. I també veurem, Laia, si Pere Romeu opta per les rotacions després d'una setmana exigent amb el debut a la Champions contra el Bayern i el partit contra l'Atlètic de Madrid, solucionats, és veritat, amb golejades, però vaja, dos partits que han exigit a l'11 del Barça. La Roma arriba a la segona jornada europea tocada per la derrota 6-2 contra el Madrid. L'italià és un equip amb moltes jugadores i entrenador nous i amb baixes importants per rebre el Barça. Lukasova, que és la portera titular, serà avui a la banqueta, acabant de recuperar-se d'una lesió. I Di Guglielmo i Iuliano, que són dues jugadores fixes a l'11 de la Roma, no han ni entrat a la convocatòria per problemes musculars. Pere Romeu té clar com cal jugar-li a l'equip italià.
S'han tret conclusions d'aquest partit contra el Real Madrid i han tret conclusions d'altres partits. És un equip alegre en pilota, és un equip que intenta construir des de baix, és un equip que té davanteres que tenen capacitat de jugar d'esquenes, de protegir pilotes, per tant, és possible que les nostres pressions altes les vulguin superar mitjançant enviaments, desplaçaments directes cap a la seva davantera referència.
Doncs com hem dit, el partit es juga a les 9 del vespre. Els nostres ulls a l'estadi de la ciutat de Roma serà el Ramon Salmurri, que ja és a Itàlia. Salmurri, el Barça s'estrena en un estadi, en aquest estadi?
Sí, a l'estadi de Tre Fontane, que és un estadi amb capacitat per 4.000 espectadors, és on habitualment juga la Roma els seus partits de la Lliga Femenina i també de la Champions Femenina. És veritat que en el precedent que hi ha entre el Barça i la Roma, precedent de l'any 2023, on el Barça va golejar la Roma el partit de tornada i va aconseguir la classificació, allà es va jugar a l'estadi olímpic, però era un partit d'eliminatòria i la Roma va decidir fer-ho en un escenari que li és poc habitual. El més habitual és el d'avui, aquest estadi de Trefontane, que és un estadi de rugbi habitualment, però que també recull els partits de l'equip femení de la Roma i del juvenil, quan disputa també partits de la Lliga de Campions juvenil de manera regular.
Doncs aquest partit de la Champions, aquest Roma-Barça amb la TDG, a partir de 8:45 a l'antena digital de Catalunya Ràdio. I ja és oficial, De Jong ha firmat la renovació fins al 2029 i a aquesta hora s'està fent l'acte d'aquesta renovació. Crec que encara no ha acabat, Marcos García.
Bon dia, Laia. Encara en marxa aquest acte. De moment, Frenkie de Jong ha dit que des de petit somiava amb ser al Barça, que en cap moment s'ha plantejat marxar, fins i tot quan ha estat en dubte el seu rendiment, que espera estar molts més anys aquí a Can Barça, que no se sent infravalorat pel vestidor, que potser per nosaltres per la premsa, i que vol estar en el seu pàmic. El sentim.
Doncs sentim-lo.
Pero sí que me encuentro cómodo. Yo creo que mi relación con el míster ha sido bueno desde el primer momento, aunque yo estaba lesionado cuando llegaba el míster, pero siempre ha dicho que tenía mucha confianza en mí y lo ha demostrado, creo. Y luego al final lo tienes que demostrar en el campo y, como he dicho, me encuentro bien, quiero seguir así e incluso mejorando.
Queda el Frenkie, más guste para jugones de...
Estem sentint en directe aquesta roda de premsa de Frenkie de Jong després de firmar la seva renovació fins al 2029. Ara parlava just de quan va arribar, de la confiança que està sentint del tècnic blaugrana Hansi Flick. Seguint aquesta roda de premsa i si diu alguna cosa més destacada, la tornarem a sentir aquí al Catalunya Migdia. Avui, com que és dimecres, toca Espanyol Reservat, nou capítol del podcast de Catalunya Ràdio amb tota la informació del Club Blanquiblau, i on avui Sergi Andreu ens descobriu la part més personal d'Alan Pace, el nou propietari de l'Espanyol.
Sí, hem parlat amb un dels millors amics d'Alan Pace, és un dels homes de confiança, excompany de vestidor, compte, els Búfals del Poble Nou, quan jugaven tots dos a futbol americà, ja fa més de 30 anys. És un testimoni interessantíssim, el del mallorquí Xisco Marcos. El coneix molt bé, ens ha fet una bona radiografia de la personalitat i dels interessos d'Alan Pace. Aquí en teniu un tastet.
Mai ha perdut el contacte amb Barcelona. De fet, jo sé que en el seu moment va mirar, o va estar mirant, altres equips a la Lliga Espanyola. Però jo estic convençut que això li ha pesat molt. Li agrada Barcelona i de sempre ha volgut venir cap aquí, doncs mira, té una excusa perfecta. Jo crec que ha triat un bon soci, no? Perquè jo crec que l'Espanyol és un bon partner.
A banda d'això, sentirem l'expresident Joan Collet, farem balanç de l'era Chen amb l'Eudald Serra, explicarem la història de l'Hugo Tàrrega, un nano de 14 anys que va tenir una aturada cardiorrespiratòria fa unes setmanes mentre entrenava a l'escola de l'Espanyol i va ser atès en primera instància pel seu àngel de la guarda, el davanter del primer equip, Quique García.
El director esportiu del Girona, Quique Cárcel, va passar ahir pels micròfons al Tot Costa i Cárcel, entre altres temes, va parlar del pròxim partit de Lliga que els gironins han de jugar dissabte davant el Barça o del Serra.
El director esportiu del club gironí ha analitzat el moment de joc en què arriben tots dos equips a aquest duel català i ha volgut fugir del precedent de fa dos anys, quan el Girona va donar la gran sorpresa, golejant els blaugranes per 2-4.
Fa dos anys, com vam arribar allà i el moment que vam arribar i com vam arribar, doncs no té res a veure amb el d'ara. És veritat que penso que el Barça doncs, també està en un moment més irregular que no l'any passat, però també tinc la sensació que està molt més irregular fora de casa. A casa crec que és un equip molt, molt contundent, que té grans jugadors i que segur que serà molt, molt complicat, però bueno, també penso que el Girona va a més, podem competir.
Quique Cárcel també ha reafirmat la seva confiança en Mitchell i la seva feina al capdavant del Girona i va reconèixer que la temporada passada l'equip no va estar a l'altura del que s'esperava en un any que havia de ser il·lusionant.
Doncs farem ara una pausa i després... Protestes al Nou Congost abans del partit del Baxi contra la Poel Jerusalem.
Catalunya migdia.
Bet, Bet.
Què veus?
Una coseta.
Quina coseta és?
Comença per la lletra F.
Fam. Els nens i nenes de Gaza no veuen coses de nens. Entra a oxfamintermont.org i fes un donatiu.
La FACT, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 25 d'octubre la darrera producció de Lucía Lacarra i Matthew Golding, el ballet Lost Letters.
Una peça clàssica basada en una història d'amor en temps de guerra.
Gaudeix d'aquest espectacle de la 42a temporada BBVA de dansa de la FACT.
Entrades a la factcultural.cat.
Sabies que en les zones de mercat tensat el preu del lloguer està limitat per llei per evitar pujades abusives? La Generalitat de Catalunya vetlla pels drets dels llogaters i sanciona les persones que els vulneren. Informa-te'n a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Aquesta tardor, el Museu Tàpies us convida a gaudir de dues noves propostes.
D'una banda, un punt de vista líric. La primera exposició monogràfica dedicada a l'obra d'André de Colombier, un artista conceptual nascut a Barcelona l'any 1952 que explora l'espai entre text, imatge i objecte i desafia els circuits convencionals qüestionant la comunicació. De l'altra,
Germaine Dulac, Je ne plus rien, que s'inaugurarà el 16 d'octubre a les 7 de la tarda. Pionera del cinema d'avantguarda, amb films, textos i material d'arxiu que analitza possibilitats de transformació que el nou mitjà ofereix.
Més informació a museutapies.org.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Arriba al Liceu l'estrena nacional d'Agnaten, una òpera de Philip Glass. La història del faraó que revolucionà el món egipci. Del 16 d'octubre al 3 de novembre. Entrades a liceu.cat.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Entrem ara en territori Europa, avui amb competicions en bàsquet, en vòlei i waterpolo, però sobretot amb un ull posat en tot l'aspecte extraesportiu que ha pres el Baxi Manresa Hapoel Jerusalem de l'Eurocup. El partit es disputa a porta tancada i es preveuen protestes al voltant del nou congost. Allà hi tenim l'Ernest Macià. Ernest, quin ambient hi ha ara mateix?
Doncs, Lai, estan tallats els tres accessos al pavelló per impedir que arribin els jugadors del Hapoel de Jerusalem. Nosaltres estem a la carretera de Sant Joan, a l'alçada del passeig del riu, més o menys, per on, en teoria, és l'accés més ample. Podria venir el Hapoel, que s'ha allotjat en un lloc que no s'ha fet públic de Barcelona, per tant, no sabem exactament l'hora d'arribada d'aquest equip, es preveu que sigui abans de l'habitual, però és impossible. Literalment, ara mateix, unes 200 persones tallen aquest punt. També està tallat el punt de l'eix transversal, també el de l'avinguda de l'Esport, cap a Sant Joan, de Vilatorrada, i per tant la situació, jo, a hores d'ara, fa impossible saber si el partit es jugarà o no. També hi ha un desplegament de Mossos antidisturbis per intentar assegurar la presència dels israelians i dels àrbitres, perquè si els àrbitres o l'equip visitant no arriba, el partit no es podria jugar, Laia.
Molt pendents de tot això que ens està explicant l'Ernest Macià. Avui també hi ha competició europea femenina, es disputa la segona jornada de l'Eurolliga, la màxima competició continental, on l'Uni Girona viatja fins a Praga per enfrontar-se a l'equip més complicat del seu grup, el vigent campió, Xavi Soler.
Sí, i si s'ha de mirar el cantó positiu, es pot veure que l'agafen en un moment on té baixes destacades, com per exemple Maite Cazorla, la base canària que està lesionada, o les extracomunitàries Briona Jones i Bridget Carlton, que encara no hi han arribat a l'equip. Tot i això, les amenaces són moltes d'aquest Praga, amb les jugadores franceses, ahir Esté Salahun, les americanes Timson i Chen, o la txeca Chehova. Roberto Íñiguez, que s'esforça dia a dia a baixar l'eufòria de l'equip, espera que l'escenari no intimidi les seves jugadores.
Espero un partido con el nivel muy alto, máximo nivel, en el que al equipo yo no, lo primero que le voy a pedir es que seamos nosotras mismas, que no nos arruguemos y que hagamos nuestro trabajo como venimos haciendo todos los partidos, independientemente del rival. Bueno, y a partir de ahí habrá que cuidar muchos detalles, que evidentemente todo no puedes parar. Cuidar los detalles que hemos hablado, desde la simplicidad, como siempre digo, ¿no?
Toni va viatjar ahir a Praga només amb l'absència asseguda de Clou Bibi, recuperant-se dels problemes del genoll. Aquest Praga Uni començarà a les 7 de la tarda.
I a la Champions en vol, el Barça afronta la cinquena jornada a la pista del Pellister Macedoni amb un jugador en estat de gràcia en aquest inici de temporada, Mariona Serra.
Parlem d'ahir amb Barrufet, el dorsal 83 del Barça, que ha marcat 16 gols en els últims 3 partits, 6 dels quals en el seu darrer enfrontament de la Lliga de Campions. El jugador format al planter blaugrana i que va marxar cedit a l'MT Melsungen no només s'ha consolidat com un referent en l'atac, sinó que també fa una gran tasca en defensar la porteria. Sentim què en pensa l'entrenador del Barça, Carles Ortega.
Bé, jo crec que tant Ian com el Dani Fernández estan jugant molt, molt bé. L'Ian és veritat que ens aporta més coses a la defensa. Pot defensar en el segon, en el tercer, inclús d'avançat. I estem molt satisfets, esperem que continuï així. I va ser i és un jugador molt, molt important.
Tot i partir com a favorit, l'equip blaugrana no ho tindrà gens fàcil per endur-se els 2 punts, ja que l'ambient al pavelló del Pellister serà d'allò més intens. El club macedoni ha comunicat que les entrades es van esgotar en menys de 8 hores. A 9:15 i en directe a Esport 3, el Barça intentarà imposar el seu joc davant de l'Edufarm Pellister, equip contra el que s'enfronta per primera vegada a la història.
Acabem aquesta ronda europea amb la Champions de Waterpolo. Els duels entre l'Atlètic Barceloneta i el Sabadell s'han convertit els últims anys en el clàssic del Waterpolo pel que fa a la lluita pels títols. Aquest vespre es viurà el tercer capítol de la temporada d'una obra que ara es trasllada a un nou escenari, David Ubach.
I és que a la piscina de Can Llong de Sabadell, els sabadellencs i els mariners es veuran les cares per primera vegada en competició europea. Serà, això sí, el tercer duel directe entre els dos equips quan només duem un mes de competició aproximadament. Abans, l'Atlètic Barceloneta s'ha endut folgadament els títols de Copa Catalunya i de Supercopa Espanyola a les finals davant del Sabadell. Aquesta vegada, el tècnic dels sabadellencs, Quim Colet, s'espera poder competir més enllà del descans.
Intentarem competir al màxim, com sempre fem. Els altres dos partits anteriors ens ha donat per competir pràcticament només mig partit. Doncs el nostre propòsit és intentar competir tot el partit i aleshores veure...
Mentrestant, Fran Fernández, que s'estrena a la banqueta dels barcelonins, s'espera una passa endavant del Sabadell.
Espero que sea diferente porque es otra competición. Quieras que no, eso, digamos, puede igualar todo. Empezamos 0-0, jugamos en su piscina. Yo me fijo en nosotros. Si somos capaces de seguir con el mismo compromiso en defensa, con la misma intensidad, corrigiendo cosas que no hemos hecho bien.
La Champions comença amb aquest Sabadell-Barceloneta a 9:15, amb els vallesans que busquen accedir al top 8 per primera vegada i els mariners que miraran de repetir presència a la Final Four. Tot plegat en un grup que completen el Marsella francès i el Hannover alemany.
I estàvem pendents de la roda de premsa de Frenkie de Jong, que està seguint en directe després que firmi la renovació fins al 2029. L'està seguint el Marcos García. Marcos, el més destacat del que no hem pogut sentir?
Ara sí, ja ha acabat Frenkie de Jong i ha respost una d'aquestes preguntes que els futbolistes no volen respondre habitualment. Cobra massa Frenkie de Jong? Ha acceptat rebaixar el seu sou? El sentim.
No te voy a contar lo que voy a cobrar, pero es que siempre han hablado mucho, pero yo creo, y lo he dicho también un par de veces, que se han exagerado muchísimo lo que cobraba yo antes. Y las cifras nunca han salido, que las cifras que eran. Entonces yo creo que también ha afectado un poco como la gente me han visto, porque si leen en periódicos y tal que Frenkie cobra eso, es el jugador que más cobra de Europa, que no era verdad. Luego sí que afecta como la gente me ven. Y yo creo que sí, que ha sido culpa vuestra. Pero es que estoy muy contento, porque si no, no había renovado y club también está contento.
Frenkie renovat fins al 2029 i ja has vist que hem rebut els de la premsa dues vegades, una de la percepció que es té sobre el seu rendiment, no se sent infravalorat pel vestidor, sí per la premsa, i sobre el seu sou. Aquests rumors, informacions sobre si cobra molt o poc no li agraden i diu que és culpa nostra.
Breument, li han demanat per aquelles declaracions que va dir que no volia, que no li agradaven a jugar a Miami?
Sí, aquí t'he de dir que ha tocat una mica el violí. Ha tocat una mica el violí, no ha volgut girar cua del tot, ha dit que és jugador del Barça, que entén la situació, i per cert, sobre aturada de seleccions, ha dit que està encantat de la vida d'anar sempre amb la selecció neerlandesa i també amb el Barça, per tant tampoc ha dit que pensi dosificar-se de cara al futur.
Doncs deixem De Jong. Seguim parlant de futbol. L'Atlètic Lleida, que buscarà aquesta tarda la classificació per la final de la Copa Federació. L'equip lleidatà viu un inici de temporada de contrastos amb un mal inici de Lliga compensat per la il·lusió de la Copa, Isaac Vilalta.
Doncs sí, exacte. La Lliga encara no ha guanyat cap partit després de 6 jornades i ocupa plaça de descens. Però, en canvi, a la Copa Federació es troba només una victòria de jugar a la final. Avui l'equip de Gabri rep l'Ourense, un conjunt d'una categoria superior, en una eliminatòria que juga partit únic al Camp d'Esports.
L'Orens és un equip de primera federació, per començar, és un equip de categoria superior. Ara mateix tampoc ha tingut un inici, no sé si també té a veure amb el tema de la Copa Federació. Potser no és casualitat que els dos equips que arribem a aquesta semifinal estem en dinàmiques molt semblants, encara no hem guanyat cap dels dos.
Recordem que l'Atlètic Lleida també s'ha classificat per disputar la Copa del Rei. Jugarà la primera eliminatòria d'aquí uns dies contra l'Espanyol.
Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva. Aquesta tarda a les 7 més esports del Tot Costa. I recordeu, Roma-Barça, partit de Champions, que es juga a les 9 i que des de 8:45 el podreu seguir amb la transmissió de la TDG per l'antena digital de Catalunya Ràdio. Ara seguim aquí al Catalunya Mitjà amb l'Òscar Fernández.